Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Xavi.
Pep. Què tal, guapo?
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Escolta, moltes gràcies, per atendre'ns.
No,
és que...
faràs feliç el pare. Digue'm quan surt, que així el pare l'escoltarà. Té 94 anys i aquestes coses, el seu fill encara d'allò, li farà molta il·lusió. Només per això ja et dono la gràcia.
Pep Guardiola arriba als 1.000 partits com a entrenador després de 18 anys, entre 2007 i 2025.
Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
És a dir, no puc guanyar sense transmetre allò que no sento.
No sé si us hubieran atrevido a coger un entrenador que solo hubiera estado en tercera división.
En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo.
Bona nit, Francesc Garriga, Catalunya Ràdio. La UEFA me reprendió ayer por preguntarte en catalán, así que lo haré en castellano.
Te equivoques, pots fer un català.
Messi és el mejor, però... en todo.
Perquè el senyor Clos i el senyor Gallego menteixen.
L'error és molt simple, són 4 anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat. M'he buidat i necessito omplir-me.
Es que han estado mejor, y cuando están mejor solo quería felicitarles, desearles suerte... aunque por culé que soy, pues preferiría que no fuera así.
That's why no one did 4 presidencies in a row. That's the reason why. Don't take responsibility, my friends.
Ich hoffe in der nächsten Zeit hier mein Deutschkenntnis zu verbessern.
I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i ens posem a pencar, som un país imparable.
Josep Guardiola arriba als 1.000 partits com a entrenador el 9 de novembre de 2025 en un City-Liverpool.
Quants entrenadors han arribat a aquesta xifra al futbol professional?
N'hi ha alguns.
Alex Ferguson supera els 2.100 partits dirigits entre les banquetes de l'East Stirlingshire, el St. Mirren, l'Aberdeen, la selecció escocesa i el Manchester United.
Arsène Wenger supera els 1.700, Scolari els 1.400, Bielsa i Ancelotti els 1.200, Mourinho i Henkes els 1.100 i Aragonès i Emery superen els 1.000.
Hi ha un altre entrenador escocès, Willie Malley, que va dirigir el Celtic en més de 1.600 partits entre 1.897 i 1.940, més de 40 anys de carrera.
El cas de Guardiola no és únic pel que fa a la quantitat, però segurament sí per la qualitat.
I per la influència que ha tingut en el futbol del segle XXI.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc el Xavi Campos i això és 1.000 per 1.000 Guardiola.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
Mil per mil Guardiola.
Diumenge 2 de setembre de 2007, Municipal de Premià de Mar, primera jornada del grup català de la tercera divisió de la temporada 2007-2008. El Premià rep el Barça B, 12 del migdia. Encara fa calor i el sol obliga a utilitzar ulleres de sol alguns aficionats.
Al Municipal de Premià hi caben més d'un miler d'aficionats. És possible que m'hagi trobat més de 1.000 persones que m'hagin dit alguna vegada que ells van ser a Premià aquell matí de diumenge, on tot va començar?
18 anys i 1.000 partits després, potser no és tan fàcil trobar algú que realment fos al camp del Premià el dia del primer partit oficial de Guardiola en una banqueta. El buscarem.
El partit passa a la història més per ser el primer de Guardiola que pel futbol que expliquen les cròniques.
El Barça B de Guardiola
debuta en Premià con un empate a cero.
Així titula la crònica del Periòdico de Catalunya l'endemà del partit, el dilluns 3 de setembre de 2007. Premià 0, Barça B 0. Tota una paradoxa si tenint en compte que Guardiola ha estat i és un dels referents del futbol ofensiu. Per a molts, l'entrenador més influent del futbol mundial al segle XXI.
Que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo.
O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía todo, que iba a ocurrir.
Todo.
Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Tengo la suerte de ser amigo.
Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito.
Quiere decir que lo que está Barcelona haciendo los últimos 7-8 años casi ha aleccionado al mundo entero.
Creo que es el mejor entrenador del mundo. Lo ha demostrado durante toda su carrera.
Yo tengo genuino respeto y admiración por Guardiola. Es que la belleza del juego que construyen los equipos que dirige Guardiola, es inimitable. Guardiola construye equipos de autor.
Josep Guardiola i Sala, Santpedor, 18 de gener del 1971. Futbolista professional, juga al Barça, al Brescia italià, a la Roma, a Al Ahly de Qatar i a Los Dorados de Sinaloa, de la Lliga Mexicana. La seva carrera com a entrenador comença el 2007 al Barça B i passa pel primer equip del Barça, el Bayern Múnich i el Manchester City.
Dels 1.000 partits com a entrenador, Guardiola dirigeix
42 al Barça B en una única temporada al filial blaugrana, 247 al primer equip del Barça en 4 temporades, 161 al Bayern en 3 anys i 550 al City fins a arribar als 1.000.
Amb quin dels 4 equips té un percentatge més alt de victòries? Amb quin més baix? Amb quin equip ha perdut menys? I amb quin dels 4 equips que ha dirigit Guardiola ha patit més derrotes comparativament?
En una estona ho descobrim. Al setembre del 2007, el grup Manel acaba de preparar la sortida del seu primer disc, Els millors professors europeus, i aquesta cançó, en la que el Bernat se't troba, es presenta com el primer single del primer disc. La cançó ja existeix al setembre de 2007. Manel l'havia presentada al concurs Sona Nou. No sabem si Guardiola ja coneixia Manel i aquesta cançó i la posava al cotxe als matins quan duia els nens a l'escola aquell setembre del 2007 quan va començar a entrenar el filial del Barça. Però Manel va acabar acompanyant la seva trajectòria fins al punt de ser protagonistes indirectes de la seva primera renovació com a entrenador del primer equip.
I que m'envies molts records. Però el Bernat m'ha dit que...
Guardiola agafa el Barça B com a primera experiència a una banqueta. Es rodeja de gent de confiança. Tito Vilanova, Aureli Altimira i Jordi Roura. Amb els tres havia conviscut a la Masia quan eren nens. I incorpora també tècnics amb experiència al futbol català de proximitat, Domènec Torrent i Carles Planchart. El filial del Barça havia perdut la categoria la temporada anterior i afrontava per primera vegada un any a la tercera divisió, la quarta categoria del futbol. Guardiola agafa un grup de jugadors joves i sense grans perspectives com a futures estrelles. Potser destacaven Gaia Solín, Jeffrey Suárez i un jove Thiago Alcántara. També es troba amb altres futbolistes un perfil aparentment més baix. Sergio, el fill de Busquets, Pedrito, a punt de ser descartat pel Barça, i Víctor Sánchez.
Víctor Sánchez Mata, Rubí, 8 de setembre del 1987. Futbolista del Barça B, la temporada 2007-2008.
Hola,
Víctor.
Què tal, com estàs?
Quin és el primer record que et ve a la memòria del Guardiola entrenador?
El primer record de tots, reunir-me amb ell en una sala i em va dir el que pensava de mi, que volia comptar amb mi l'any vinent i que si jo volia seguir al Barça B, i li vaig dir que sí, lògicament. I la veritat que no sabíem encara tot el que es donaria al Guardiola.
Ni t'ho imaginaves
I què és tot el que et va donar com a jugador, com a futbolista?
Que és un entrenador totalment diferent. És un entrenador que veu les coses abans que ningú, és un entrenador que té molt clar i ho fa molt fàcil, ho explica molt fàcil.
I això era la primera vegada que t'ho trobaves, tu? D'aquesta manera tan profunda, no sé si dir-ne també revolucionària?
Sí, totalment. D'aquesta manera tan... i tant tossuda a la vegada. Ell ho ha sigut sempre. Deia, això és el que penso i això és el que vull fer i em dona igual si no surt a la primera, a la segona, a la tercera, però acabaré fent. I això crec que és el que ha marcat el Guardiola tota la vida. Arribo a un lloc on vull fer això, potser no tinc els jugadors i els haig de buscar o els haig d'ensenyar a com fer-ho, però acabaré fent.
I aquest impacte que dius que va tenir sobre tu, creus que va ser generalitzat en la majoria de jugadors del filial aquell any?
Sí, estic segur que sí. Nosaltres parlàvem molt i en dèiem que era un geni, o és un geni, com aquell que diu. Crec que ha canviat el futbol, ha canviat molt el futbol. Ara, el que veiem abans del porter li donar una pilota llarga o el central, ara quants equips... juguen des del darrere, aprofiten el porter, són un mes sempre amb el porter. Crec que això és un legat de Guardiola i de la seva forma d'entendre el futbol.
I recordes quin impacte va tenir en la categoria? Jugava a tercera aquella temporada.
Sí, és veritat que arribaven alguns camps que era molt, molt difícil fer el que ell volia, però vam continuar fent i al final ho vam fer bé i crec que va ser una temporada molt exitosa i va ser una temporada que va canviar molt la idea que havia d'un partit de tercera divisió.
Abans deies, va revolucionar-ho tot. Futbolísticament, segurament la revolució comença l'any del filial. El que passa que sí, brota molt i es fa significativa el primer equip del Barça la temporada 2008-2009. Tu ja estàs d'acord amb això?
Sí, perquè a més... és molt més fàcil fer això a un primer equip on són tots molt bons, el Xavi, l'Iniesta, el Messi, el Dani Alves, el Piqué, són molt bons, que fer-ho, i amb un camp molt més gran, que fer-ho a un camp de tercera divisió, de gest artificial i petit. Ell deia, mira, ho he fet al segon equip, és impossible que amb aquests jugadors que són millors, molt millors, no pugui fer el mateix. I sí, al final ho va aconseguir fer. Però és veritat que va canviar el futbol.
Tu eres un jugador molt intens. O sigui, qui era més intens? Víctor Sánchez jugant o Pep Guardiola entrenant?
Estem allà, ja. Jo crec que ell és més intens perquè és molt tossut, és molt... es fica tant i sí que és un entrenador de ser 24-7 i sempre pensant en el futbol. Jo li deia abans que gaudia molt, molt poc de les victòries, dels triomfs. Sempre estava pensant en el següent moment, en el següent partit, en el següent any, i això crec que si no ho tingués no hagués sigut tan bon entrenador, però a vegades sí que m'agradaria que fos diferent a l'hora de dir, mira, he aconseguit tot això, gaudiré ara.
Ell sempre parla de l'any del filial i el valora tant com qualsevol altra temporada. Quina sí, relació manteniu vosaltres amb ell?
Bueno, vam fer un documental i vam quedar tots per sopar, per veure-ho junts, i la veritat que molt bé. Jo parlo alguna vegada amb ell, sí que és veritat que si tu el truques, et contestes, i això sempre has de valorar per la figura que és Guardiola, que et digui això, parla molt bé d'ell.
Víctor, moltes gràcies.
Guardiola sempre recorda l'any del filial. Amb el Barça B guanya la tercera divisió, el seu primer títol com a entrenador, i aconsegueix l'ascens a segona B després de superar dues eliminatòries contra el Barbastre i contra el Castillo Canari.
Abans d'acabar la temporada amb el Barça B, Guardiola ja sap que en uns mesos serà l'entrenador del primer equip. Joan Laporta, el president del Barça, ho anuncia el 8 de maig de 2008. Guardiola substituirà Fran Rijkaard. El mateix Laporta recorda per al podcast Rècords de Catalunya Ràdio com van ser aquells dies de transició.
I el Frank Rijkaard immediatament em va dir que si volia podíem ja incorporar el Pep en l'estaf del Frank Rijkaard. Li vaig comentar al Pep, el Pep em va dir que ara faria campió al Barça Atlètic, com així va ser, i que volia doncs, això, esperar a que s'acabés la temporada, que li feia molta il·lusió doncs, fer el salt al primer equip.
Quan Laporta li diu a Rijkaard que el substituirà per Guardiola, Rijkaard li ofereix que Guardiola s'integri en el cos tècnic del primer equip les últimes setmanes. Guardiola ho refusa, prefereix acabar la feina al Barça B, l'acaba amb l'ascens i comença a treballar amb el primer equip, pràcticament sense vacances.
Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
D'aquesta manera es presenta Guardiola davant l'afició el dia del seu primer gàmper a la banqueta.
Agafa l'equip la temporada 2008-2009, transmet il·lusió, té la missió de construir un nou projecte. El seu equip de seguida connecta amb tothom. En quatre temporades edifica segurament el Barça més brillant de la història i aconsegueix convertir-lo en el referent del futbol mundial per als pròxims anys. Perquè guanya molt, però sobretot per com guanya i per com juga. Pel seu futbol. La persona que va acabar de decidir-se per Guardiola, Joan Laporta, explica a Rècords que entre el seu amic i directiu Rafael Juste i sobretot Johan Cruyff i Chiqui Begiristain el convencen que Guardiola és l'home. El president del Barça, que confia en Guardiola el 2007 perquè dirigeixi el filial i hi confia també el 2008 per agafar el primer equip, és el mateix que en el moment que Guardiola arriba als 1.000 partits. Laporta respon amb un record orgullós les preguntes de Catalunya Ràdio. Es va arribar a imaginar el que acabaria sent Guardiola com a entrenador?
Miri, jo el que li puc dir és que la decisió de posar el Pep com a entrenador del primer equip del Barça va ser una decisió molt encertada. Teníem unes grans expectatives de que sortiria molt bé. Tot i així, la realitat va superar les expectatives que teníem. El Pep ho va fer tan bé i va poder dirigir tant de forma magistral en aquell equip que ho va guanyar tot i que va fer la temporada perfecta, que va fer que la realitat superés totes les expectatives.
Considera que la decisió de fer a Guardiola l'entrenador del primer equip és la més encertada que ha pres mai com a president del Barça?
Sí, sí, per descomptat. Perquè, a més, doncs és conseqüència de l'aplicació del que va inspirar el nostre model, que és el cruifisme. I jo diria que juntament amb posar Unicef a la samarreta, que llançava un missatge al món que el Barça doncs, que era molt potent, que estàvem a favor dels nois i noies i persones més desafavorides. I bé, la tercera, mira, prefereixo no dir-la perquè potser ja l'he pres o potser encara l'he de prendre.
El Barça de Guardiola marca el futbol mundial entre 2008 i 2012 i deixa una petjada que perdura anys després. Una pregunta per a tu, que escoltes. Quan et parlen d'aquell Barça, penses més en Guardiola o en Messi? Segurament no cal plantejar el dilema. És probable que el Barça de Guardiola no hauria estat el que va ser sense Messi i és possible que Messi no hauria estat Messi sense Guardiola i sense aquell equip legendari. Així parla Messi de Guardiola en una entrevista amb Jorge Valdano.
Que eso también Guardiola le hizo mucho mal al fútbol también, porque parecía tan fácil, tan sencillo que todo el mundo quería copiar después.
Efectivamente, no, pero además en cualquier ámbito, hasta en regional, salen los centrales como si...
Y sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de te da cuenta de lo que hicimos, lo que fue eso. Y
claramente el mejor entrenador que has tenido.
Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía.
Todo.
Entre el Viva la vida dels Coldplay i el Human dels The Killers, el Barça de Guardiola enlluerna amb el seu futbol i aconsegueix el que cap altre club havia fet abans, guanyar un sextet. En el moment que Guardiola arriba als 1.000 partits com a entrenador, a finals de 2025, només hi ha un altre equip que ho hagi aconseguit, el Bayern de Múnich, de Hansi Flick.
Guardiola organitza el seu Barça al voltant de Messi i dels migcampistes, dona les claus de l'equip a Xavi Hernández i Andrés Iniesta i es treu de la màniga futbolistes del planter que arriben a ser referents mundials. Aquí apareixen els noms de Sergi Busquets i Pedro Rodríguez. Are we human or are we dancer?
Pedro Rodríguez Ledesma, Tenerife, 28 de juliol del 1987. Futbolista del Barça entre el 2008 i el 2015.
Pedro atén la crida de rècords a prop de la retirada per recordar els seus primers grans dies com a futbolista. Algun entrenador dels que has tingut, Pedro, t'ha marcat com ho va fer Guardiola?
Bueno, a mí Pep, como siempre he dicho en este caso, para mí es como si fuera un padre, ¿no? Deportivo, sé que se dice mucho la frase, pero en todo, ¿no? Me ha ayudado desde el primer momento que yo estaba en la base, que además viví un momento de incertidumbre, si me tenía que ir, si me tenía que quedar, desde el primer momento él, desde que me vio, confió en mí, me dio mucha confianza, me ayudó mucho a mejorar, sobre todo tácticamente, porque bueno, de las cosas donde yo peor estaba, sinceramente, y me ayudó mucho a defender, a atacar, a cómo se tiene que mover un extremo, a cómo tiene que venir a recibir entre líneas, a cómo tiene que picar al espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que me ayudó a mejorar en todos los sentidos, no solo como jugador, sino también como persona, ¿no? Me enseñó un poco la disciplina, el respeto, el comportamiento, el valor, y yo creo que eso es importante también en un entrenador. Tuve suerte de encontrármelo en el camino y, como te digo, para mí es una referencia, ¿no? Porque al final he aprendido mucho con él y he podido tener una carrera exitosa en este mundo gracias a él.
Què creus que feia especial i diferent aquell Barça de Guardiola?
Yo creo que lo que nos definía más como equipo a nosotros en ese momento era la idea de juego que tenía Pep, ¿no? Porque él probó varias formaciones, como te digo, incluso recuerdo algún partido que jugamos contra Madrid con tres jugadores en defensa, 3-4-3, se cambiaba mucho, ¿no? 4-3-3 era su, digamos, formación ideal, pero al final también hubieron partidos que jugamos de 3-4-3, que jugamos 5-3-2, eso representa que su idea de juego era muy bueno, siempre con la idea de ir a atacar, de tener el balón, de mucha posición larga, de atacar los espacios, de jugar con ese falso 9 también, que yo creo que luego copiaron muchos equipos también, con Leo bajando mucho y prácticamente formando 4 en el medio del campo y con los extremos atacando el espacio. Primero era Henry, después era el Guaje, después yo, todos los jugadores que vinieron en ese sistema, pues la verdad que se adaptaron a la perfección y bueno, se hicieron que un poco pues tuviéramos esa época dorada en el Barça, ¿no? Yo creo que fue eso un poco lo que sorprendió a todo el mundo, ¿no? El juego, la velocidad de balón, el ritmo que había y el movimiento que había, ¿no? Todos los jugadores cuando tenían la posición de balón, pues había mucho movimiento entre líneas y, como te digo, y eso era muy difícil al final de marcar para todos los equipos, ¿no?
En els 4 anys que vau estar amb ell, el primer equip del Barça, els jugadors sentíeu que estàveu formant part d'un equip que passaria a la història?
Durante esos primeros 4 años con él en el primer equipo, pues no teníamos la sensación de que íbamos a ser uno de los mejores equipos de la historia del Barça, ¿no? Al final es verdad que se dieron muchas cosas. Yo creo que apareció, como ya sabéis, un grupo espectacular de jugadores, de la mano, digámoslo así, de alguna manera, de la mano siempre de Leo, que era un poco el que comandaba y tiraba más de todo el equipo, pero con otros grandísimos jugadores, como comentaba antes, como Iniesta, Xavi, como la irrupción también de Busquets, más los jugadores que ya había, ¿no? De todo, Yaya Touré, jugadores muy consagrados, Puyol, Valdés. Era un grandioso equipo, pero como te digo, que él supo en ese momento pues darle ese dinamismo, darle esa novedad, que hacer ese juego que nadie en ese momento había visto. Y bueno, la verdad que tuvimos mucho éxito con él, hicimos una increíble época en esos 4 años ganando muchísimos títulos y al final pues yo creo que queda como una de las mejores historias del club, que del Barça, que en ese momento pues, como te digo, nadie esperaba, ¿no? Que un entrenador a lo mejor así, inexperto, digamos, ¿no? Al que se le dio la oportunidad, pues yo creo que nadie esperaba ese rendimiento, ¿no? Como te digo, al final él es una persona muy metódica, muy perfeccionista, muy capaz de todo lo que hace y al final eso hizo también, sumado a los jugadores, como te digo, que fuera un momento único en esos 4 años.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Rècords. 1000 per 1000 Guardiola.
La revolució futbolística de Guardiola, però, no només implica el joc. La seva arribada al primer equip del Barça suposa canvis mai vistos pel que fa als hàbits, al dia a dia i als protocols. Canvis vistos amb cert recel per part d'alguns futbolistes en un primer moment, però que acaben imposant-se. No només al Barça.
Va canviar moltíssim.
Víctor Sánchez, futbolista que forma part del primer equip del Barça la temporada 2008-2009.
Jo recordo que jo ja entrenava amb el primer equip l'any anterior, amb el Rijkaard, i és veritat que no hi havia moltes normes, com aquell que diu, la gent arribava pràcticament 10-15 minuts abans de l'entrenament, es canviava i marxaven corrents a entrenar, i això amb el Guardiola va canviar totalment. Hi havia Coca-Coles i cervesa al vestidor, que no és que el jugador acabés i es begués 5 cerveses, no, però estaven allà. Llavors, quan va arribar, sí que va canviar tot. Va dir, no, aquí s'arriba una hora abans, esmorzem junts i després dinem junts. Va canviar tot el que eren Coca-Coles, cerveses, i va posar només, hi havia aigua i recuperadors. Cada dia es feia, si arribaves una hora abans o hora i quart, es feia una miqueta de gimnàs, o si no hi havia protocols individuals, o si no hi havia força de gimnàs, força de braços, hi havia una mica de tot. Llavors això es va fer molt, molt més professional del que hi havia abans. I crec que això ho va canviar una mica ell, però és veritat que avui en dia no penses d'una altra manera. Tots els equips arriben una hora, una hora i quart, una hora i mitja abans, i això està protocolitzat totalment. Però ell sí que ho tenia molt, molt clar.
I allò de viatjar el mateix dia?
Sí, també ho va canviar molt, això. Sí que és veritat que a vegades pots fer-ho i a vegades no, perquè el Barça sí que ho podia fer avió privat i marxaves amb un xàrter, no passa res. En uns altres equips és molt més difícil perquè volaves en regular i no ho podies fer, però el Barça sí que ho podia fer i crec que va ser molt bo. Passaves menys nits fora de casa, també ens va canviar molt que la nit abans de partits importants dormies a casa o dormies fora, inclús amb la teva parella. Em recordo a final de Roma que podies compartir habitació amb la parella i no passava res abans del partit. I això era una manera, crec, de normalitzar les coses.
Tu la sensació que tens, tu eres molt jove i el coneixies del filial, és que quan entra al primer equip del Barça la gent se'l creu.
Sí, sí, ho revoluciona tot. I jo crec que la mostra d'això és que l'any anterior la ciutat esportiva estava feta quan jo era Barça B amb el Guardiola i nosaltres vam el Rijkaard volia anar a la ciutat esportiva o el club li havia dit que tenien que anar a la ciutat esportiva i el primer equip no volia anar, van dir no volem marxar, volem estar al Camp Nou i a la Masia. I llavors el Rijkaard no va dir no, hem de marxar a la ciutat esportiva. Llavors nosaltres vam agafar amb el Barça B el vestidor del primer equip, el vestidor que era pel primer equip a la ciutat esportiva. Llavors, quan va arribar el Guardiola, va dir el mateix, no? Hem d'anar a la ciutat esportiva a entrenar i hem de fer aquella, la nostra casa, no sé què. I els jugadors li deien que no, i va dir, no, és que no podeu triar. Hem d'anar a la ciutat esportiva perquè han fet una ciutat esportiva, perquè nosaltres anem allà i ho fem la nostra casa.
Després de guanyar un sextet, 3 lligues, 2 Champions, 2 Copes, 2 Supercopes Europees, 2 Mundials de Clubs, 14 títols en 4 temporades entre 2008 i 2012, i sobretot deixar el record d'un equip increïble, Guardiola decideix deixar el Barça després de 4 temporades entrenant el primer equip. S'ha buidat, diu per explicar-ho. Es pren un any sabàtic, marxa a Nova York i acaba al Bayern de Múnich.
Guardiola diu que es pren un any sabàtic a Nova York, però dedica part del seu temps a aprendre alemany abans d'arribar al Bayern.
Arriba un equip que ve de guanyar un triplet amb Heynckes a la banqueta i a un futbol culturalment força diferent al que havia conegut. A Múnich l'acompanya, com en gairebé tota la seva carrera, Carles Planchard, tècnic de confiança que treballa amb Guardiola des de l'època del Barça B i només amb la pausa de l'any de Nova York, fins a temporada 2024-2025. També al Bayern i al City, 17 anys amb Guardiola.
Carles Planchard, Arbúcies, 17 de desembre del 1965, entrenador de futbol.
Carles, quants anys has treballat amb Guardiola?
Pues fa 18 anys enrere, però vaig treballar amb ell 17, perquè l'any que ell va estar, any sabàtic o que se'n va anar a Nova York, pues jo em vaig quedar al Barça, i són aquests 18 anys que fa que vam començar plegats en el Barça B.
La teva feina, bàsicament, era...?
Sobretot vam començar que ens centrava molt en analitzar el rival, què és el que feia el rival. Començàvem a fer això a l'inici, però ara també s'han afegit moltes altres feines que creiem que són molt interessants o molt necessàries. El tema del Big Data, que s'ha incorporat des de fa uns anys ja amb molta força.
Guardiola li dona molta importància al Big Data?
No li dona la importància perquè entenem, dic entenem perquè és una cosa que això ho hem consensuat molt, entenem que el Big Data ens dona unes dades sobre una cosa que ja ha succeït. I creiem que l'èxit més important és que tu siguis capaç de modificar aquesta dada, en ser capaços de què podem fer, què es pot inventar, que amb això Pep és un geni, és un creador, què es pot inventar per modificar aquesta dada. En definitiva, el Big Data et dona milions de dades, però et diu dades molt concretes.
Les has de saber interpretar, no?
S'han de saber interpretar. Juan Malillo, que és una persona molt hàbil amb el seu vocabulari, diu la frase de que el Big Data és com el tanga, no? Lo muestra todo menos lo más importante.
Et vull posar sobre la taula algunes innovacions, són les més conegudes de Guardiola. El lateral per dins, que ara la majoria d'equips o molts equips ho utilitzen.
Sí, sí.
Això va ser amb Philipp Lahm?
Amb Philipp Lahm i en David Alaba, perfectes laterals per jugar per dintre, perquè tots dos podien jugar d'interiors, i podien jugar d'extrems, podien jugar de tot. I es va pensar no perquè treure rendiment a aquests jugadors, sinó es va pensar més que tot per contrarrestar una de les virtuts que tenen tots els rivals a Alemanya, que és que les transicions són molt ràpides, els contraatacs són molt ràpids, o sigui, ells perden bola i t'ataquen 5 jugadors. Per què? Perquè tenen una capacitat física molt gran. O sigui, nosaltres ens vam donar compte de només de l'inici, de dir, bueno, esclar, nosaltres juguem, però clar, aquí no tens ni Messi, ni tens Xavis, ni tens Iniestes, ni tens Bussis, que aquí et perdran mitja pilota en tot un partit. Allà perdies més pilotes. Doncs clar, en aquestes pèrdues tu paties. Per què? Perquè els seus extrems precisament et venen a recuperar la posició just allà on tu tenies els dos laterals. Si tu tiraves els laterals llargs, aquest ja no l'enganxaves. Amb una pèrdua contactaven amb aquest extrem i se n'anava.
O sigui, és una tàctica defensiva per tenir més a prop el lateral de la vigilància.
Aquest va ser la primera idea.
Perquè després teniu, o sigui, el que aconseguiu amb el Messi fals nou de superioritat al mig del camp, ho aconsegueixes per darrere, no?
Però la primera idea va ser aquesta.
Ah.
El que passa que després s'hi va barrejar i va dir, doncs, bueno, ja ho tenim, perquè hem de jugar amb doble pivot, com jugaven tots, juguem amb un, i que són tres, ara jugues amb tres. Tres més interiors, ja tens la superioritat. Això va ser la innovació. Però la primera idea va ser pensant com podies contrarrestar aquestes possibles contres en funció de la teva pèrdua.
Això ho vau mantenir al City?
Ho vam mantenir, vam mantenir-ho i o sigui, ja s'ha donat com una cosa addicional dintre dels molts conceptes que hagis pogut fer. Començar a contrarrestar coses, a començar a pensar coses, a crear coses a Alemanya, i quan arriba a Anglaterra, Anglaterra també tenia un sistema molt quadriculat de jugar, que quan vam arribar allà. Però ell, el que està clar és que el seu equip volia que jugués d'una manera determinada. I és allà on va haver d'ampliar els conceptes i va començar a fer jugar l'equip de maneres diferents. No també allò de dir, no, nosaltres juguem 4-3-3 o juguem 4-2-3-1, no. Juguem de maneres diferents i durant el partit el jugador ha de tenir la capacitat d'entendre, d'interpretar el joc i de veure moltes vegades que amb el seu canvi de posició genera aquest canvi de format o de sistema, no?
Per tu és el gran què del futbol de Guardiola és la sortida de la pilota?
Sortida de pilota... Sí, potser sí, no? Potser
la gran innovació, sí.
Exactament,
no?
El que més ha marcat diferència amb la resta d'entrenadors.
I que més ha influït en el futbol en els últims 15 anys.
Perquè ara tots els equips surten des de la pilota des de darrere. Hi ha molt pocs equips que tu no vegis que llencen la pilota. No sigui que ara també, com que s'ha afegit el tema de la pressió alta, home contra home, doncs ara et veus obligat a innovar amb jugades al llarg.
I tu que has estat també 17 anys, aportacions concretes que després han tingut seguiment per part del món en general.
Sortida de pilota, com hem dit, el tema dels laterals per dintre i el tema de la pressió dalt.
I la pròxima innovació de Guardiola, per on creus que pot passar?
Bueno, la pròxima innovació és aquesta innovació de que crec que per allà on va el futbol d'ara avui en dia i menys posicional del que era, perquè el joc de Guardiola, si una característica tenia era que era un joc posicional. tothom sabia sense mirar on tenia el company. I en canvi ara no, ara s'ha convertit en un futbol més d'home contra home i un futbol més total. La prova, per exemple, l'última Champions de Luis Enrique amb el...
No? I Guardiola també ho veu així, eh? Us creus?
Jo crec que si mires, analitzes el Guardiola d'aquest any, és un Guardiola molt més directe, menys posicional, amb menys toc, amb transicions molt més ràpides.
Com ha anat assimilant ell aquests canvis culturals que li ha tocat viure a Barça, Bayern, City, l'evolució del futbol en 17 anys?
Perquè... O sigui, si al final vols guanyar, també has de ser una mica transigent amb la teva manera exclusiva de veure les coses i també adaptar-te una mica als condicionants de com està el món del futbol.
Personal. El Bayern va estar-hi 3 anys.
3 anys.
3 anys. Mm. I no es va guanyar la Champions, si no recordo, però es va guanyar la resta de títols.
Va guanyar la resta i la Champions van ser 3 semifinals.
Va deixar petjada, també, no? Veu deixar... La petjada de Guardiola, el cos tècnic de Guardiola, va quedar impregnada, ja no només al Bayern, sinó a Alemanya.
Jo crec que he pogut viure, inclús de primera persona, amb converses així molt, molt informals de gent que tant a Anglaterra com a Alemanya jo havia sentit, no, és que així no es pot jugar a futbol, és que així no aconseguireu res, i aquestes mateixes persones ver-se-la de menjar. Vale? I parlo de gent a nivell de premsa, parlo de gent en converses informals a nivell d'entrenadors, a nivell de jugadors que hagis coincidit amb ells i que et deien el primer any, no, això és impossible, així no podeu jugar. Això aquí a Anglaterra és diferent, aquí a Alemanya, no, aquí es corre i tota la història. I ell ha aconseguit guanyar d'una manera determinada.
Adaptant-se també una miqueta, no?
Home, clar, adaptant-se, però vull dir, principalment s'ha adaptat a la seva metodologia, a la seva filosofia del que és el futbol, que és un futbol de toc, de jugar, de controlar, un futbol ofensiu. No has vist mai a Pep Guardiola fotre 10 tios a darrere.
Com creus que el recorden la gent del Bayern i els alemanys?
D'una persona molt sèria, molt treballadora, amb una imatge impecable, que, bueno, estimada, jo crec que molt, molt estimada, i que ha portat molt en el club on ha anat, segur. I ja no parlo dels títols aconseguits, els títols és conseqüència del que s'ha treballat, és la conseqüència, i per això ha guanyat més títols que ningú.
Tu creus que té molta més corda?
Jo crec que té molta més corda si sap compaginar la seva professió amb la seva vida. Necessita o fer un break, o necessitarà buscar una selecció, o necessitarà... Però ell necessita estar a l'obert, necessita entrenar. Jo crec que és el millor que fa i crec que és el que necessita per la seva vida, i jo crec que té corda, i penso que té corda.
Guardiola ha entrenat 3 temporades al Bayern de Múnich. Guanya 7 títols, 3 Bundesligues, 2 Copal, una Supercopa Europea i un Mundial de Clubs. I més enllà dels títols, també deixa la seva petjada i la seva marca al Bayern i a Alemanya.
L'aventura al Bayern dura 3 temporades i sense any sabàtic, Guardiola canvia Múnich per Manchester i el Bayern pel City. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. Guardiola arriba al City de la mà de 2 amics, Chiqui Begiristain, director esportiu, i Ferran Soriano, CEO del grup City.
Arriba a un club ric, amb molta capacitat d'inversió, cert, que havia començat a guanyar, però que buscava entrar en una altra dimensió, i el fa campió de tot, trencant tots els rècords del futbol anglès. També al City, com abans al Bayern i al Barça, la seva marca va molt més enllà de les 6 Premiers en 7 temporades i de guanyar la Champions, i traspassa l'àmbit del seu club per deixar taca a tota la Lliga i a tota la illa. L'any 2016, Guardiola es troba al City a un argentí, ja veterà, molt amic de Messi i Mascherano.
Pablo Zabaleta, Buenos Aires, 16 de gener del 1985, internacional argentí. Futbolista professional entre el 2002 i el 2020. Jugador de l'Espanyol i el City, entre altres equips.
Hola.
Pablo.
Sí, què tal?
Pablo, com recordes tu l'aterratge, l'arribada de Guardiola al Manchester City i a la Premier?
Bueno, fue una llegada realmente donde había muchas expectativas, no solamente por parte de la gente del Manchester City, de nosotros los propios jugadores, sino que también la Premier League, recibir a uno de los mejores entrenadores del mundo, que venía a hacer un grandísimo trabajo en el Barça, en el Bayern Múnich. Había una sensación para ver si su modelo de juego podía encajar en la Premier. Han pasado tantos años que realmente vamos a hablar un poco de todo esto, pero lo que ha hecho Pep en Inglaterra realmente ha sido fantástico.
Tu segurament tenies més noció del que significava Pep Guardiola, que era un entrenador molt, molt conegut, però potser a tu no tant, però a alguns companys teus els hi va estranyar alguna de les coses que plantejava Guardiola?
Sí, bueno, yo me acuerdo en ese momento antes que llegara Pep, obviamente por mi paso al fútbol español, de conocimiento, de cómo jugaba, de sus ideas. También tenía compañeros en ese momento en la selección, Messi, Mascherano, y sobre todo con Javier Mascherano, que coincidíamos y estábamos juntos en la habitación y hablábamos mucho, ¿no? De cómo trabajaba Pep, de sus ideas. A mí me entraba incluso curiosidad en ese momento de poder consultarle a él muchas cosas.
¿Qué es el que crees que va a ser más contracultural futbolísticamente de la aportación de Guardiola al fútbol inglés en un primer momento?
Al final el fútbol británico siempre fue un poquito de juego directo, de poca pausa, de continuas transiciones. Y quizás en ese momento donde empezó a llegar Pep, es verdad que ya había entrenadores un poco más extranjeros, con una idea de un juego un poquito diferente. O sea, cada vez se fueron viendo menos equipos que apostaran a un fútbol así, tan directo como estábamos acostumbrados a verlo años atrás. Pero bueno, yo creo que es como que esa idea de Pep, de llevar el juego este de posición, donde cada salida de atrás es jugada, donde había que arriesgar en cierto momento en área propia y dar opciones de pase para poder generar ventajas y poder progresar de una forma más limpia que yendo quizás de una forma más directa. Yo creo que al final eso no se veía de una forma tan extrema.
I recordes la reacció de la gent, dels aficionats anglesos als estadis quan veien jugar al City? Tant dels aficionats del City com d'altres equips.
Se veía que había una sensación de ver de querer ver jugar al Manchester City de Pep Guardiola, a ver si iba a poder llegar a asemejarse un poquito al Barcelona, al Bayern Múnich, estos conceptos de jugadores, ciertos jugadores, de poder meterlo en situaciones a jugar en otras posiciones o a jugar un poco más por dentro. Y yo creo que, bueno, cierto recelo por parte de gente de otros equipos, el Manchester United en la propia ciudad o de estos equipos que van también a poder ganar título, en donde quizás había un poquito más de sensación en cualquier error que pudiera haber dentro del juego, si no se conseguían los resultados, que se aprovechaba un poquito a hablar a ver si esa idea iba a poder encajar en Inglaterra.
Després de 9 temporades, la petjada, la marca que ha deixat Guardiola a la Premier, al futbol anglès, diries que és generalitzada o no tant?
Sí, yo creo que hoy ya, después de todos los récords prácticamente que rompió Pep de ganar títulos con más de 100 puntos, en donde ha ganado Premier de formas consecutivas y donde ya después de casi 10 años ir sosteniendo todos estos números es realmente dificilísimo.
Des de l'altre punt de vista, ¿en qué creus que ha hagut d'adaptar-se Guardiola al futbol anglès?
Bueno, yo creo que él siempre, en ciertos momentos, en esta temporada, podemos percibir en algunos partidos donde quizás que de repente en situaciones del partido donde vas ganando o en los últimos minutos necesitas ajustar un poco más el mediocampo y quizás prescindir de algún jugador más en ataque, se ha visto que Pep ha utilizado un poquito también esa situación de poder cerrar un poco más el partido, quizás ya no tener ese control prácticamente hasta el último minuto, sino que dejar o ceder un poquito la pelota, cerrar los espacios, juntar líneas y a partir de ahí poder defender los últimos minutos, sabiendo de que quizás era un poco lo que necesitaba el equipo. Bueno, cierta flexibilidad en cuestiones donde quizás no lo hemos visto antes y donde se puede un poquito ver ahora y que eso también creo que enriquece a muchísimos entrenadores de poder leer en determinado momento qué es lo que necesita el equipo.
Acabo, Pablo. Entrenadors històrics del futbol anglès. El poses a l'alçada d'Alex Ferguson o no tant? A l'alçada d'Arsène Wenger o no tant? Més o menys a l'alçada de Jürgen Klopp o per sobre?
Ferguson es una figura que ha estado más de 20 años en el Manchester United, donde ha dominado el fútbol inglés y una persona que ha marcado una época y bueno, es una persona muy, muy respetada dentro del fútbol inglés. Yo te diría que Pep está ahí, está muy cerca de la figura de Ferguson. Quizás te diría que Arsène Wenger quizás lo pueda haber superado. Lo hemos visto Klopp también en los últimos años, que una figura que ha hecho realmente un papel increíble con el Liverpool. Podemos poner uno por encima de los demás, pero yo creo que al final están todos ahí porque han marcado una época en sus equipos, han marcado una época en el fútbol inglés, han marcado con su estilo y con sus ideas también han expresado lo que ellos sienten en el fútbol con sus equipos. Y yo creo que son de esos entrenadores en donde, bueno, cuando se va a hablar de un equipo de Pep, un equipo de Ferguson, un equipo de Arsène Wenger, yo creo que Pep está ahí. Está ahí muy, muy cerca de esa figura de Alex Ferguson.
Pablo, muchas gracias.
De nada, un placer, gracias.
Hem parlat amb Laporta, amb Pedro, amb Víctor Sánchez, amb Carles Planchar, amb Pablo Zabaleta, però a qui li podríem preguntar com és conviure amb un entrenador com Guardiola?
Xiqui Beristain coneix Guardiola quan tenia 18 anys, companys com a futbolistes al Barça i el secretari tècnic que fitxa Guardiola com a entrenador, primer per al filial i després per al primer equip del Barça, i uns anys més tard per al City. 12 anys de convivència entre director esportiu i entrenador. Xiqui, com és la convivència amb un entrenador com Guardiola?
La convivència amb ell és fàcil perquè l'únic que has de fer és escoltar, intentar entendre'l. Evidentment, jo he tingut la fortuna d'haver jugat amb ell i de treballar amb ell abans. Aleshores, treballar amb ell és entendre una mica el mateix. L'entens, el que vol dir i el que vol fer, i l'has d'escoltar. Mai entres en discussions tàctiques perquè per això està el seu staff tècnic i discuteix amb ell, no amb el director esportiu, però sí que l'escoltes perquè si vols saber què fa i per què ho fa. I ell també està encantat d'explicar-ho perquè li encanta, no? Li encanta parlar d'això i explicar-ho. Aleshores, la convivència és fàcil. La convivència també has d'entendre amb un entrenador que et fa guanyar tant, la convivència és collonuda, perquè tens molts dies que són molt feliços. Molts més dels que són els tristos o els que estàs emprenyat, així que la convivència és molt fàcil amb el Pep.
Retirat com a director esportiu el 2025 a cavall entre Donosti i Barcelona, Xiqui Beristain respon sobre Guardiola a les preguntes que li envia Catalunya Ràdio.
Com creus que Guardiola ha evolucionat o ha canviat després de 1.000 partits?
Si parlem del Pep, l'únic que hem de dir és que l'evolució és constant. És a dir, l'hem vist fem sempre innovant. Per què? Doncs perquè treballa molt el rival, estudia molt i aleshores sempre veu coses que diferents que pot fer, no? Hem vist des del fals nou, els laterals per dins, un lateral per dins, després l'última que va fer la història va ser amb el central tirant cap al mig del camp, que ho feia amb el John Stones. És a dir, l'evolució és constant i això és fruit de la passió que té ell pel futbol.
Xiqui, com creus que ha influït Guardiola en el futbol mundial en aquests últims 18 anys?
Evidentment, quan estem parlant d'una persona tan obsessionada amb el tema tàctic i tan apassionat amb el tema de futbol, la influència és terrible. Terrible en el sentit que allà on ha anat ha canviat el futbol. El va canviar aquí a la Lliga Espanyola, el va canviar a Alemanya, I després pues, ho ha fet també a Anglaterra, no?
Fins quan creus que farà d'entrenador?
Continuarà fent futbol i entrenant pues, fins que ell decideixi. Mentre tingui l'energia que té, pues, continuarà fent. I quan no tingui o vegi que s'acaba, pues, haurà de descansar. I quan hagi de descansar, serà definitivament o no, ho decidirà ell, perquè serà una nova vida per ell i haurà com li va la nova vida aquesta, no? De no fer-ho, de no entrenar. Però això és una decisió que dependrà d'ell mateix i de la seva energia.
Gràcies, Chiqui.
Guardiola arriba als 1.000 partits com a entrenador i el primer partit queda lluny. Aquell, a Premià, un calorós matí de setembre l'any 2007. Buscàvem algú que realment fos a Premià aquell matí per seguir el primer partit de Guardiola a la banqueta.
Marcos López, periodista.
Marcos, tu vas ser a Premià?
Sí. A Premià, diumenge al matí, crec que era a les 12, 2007, primer partit de Guardiola, Premià-Barça. Recordo que tenia el matí lliure i vaig pensar, per què no? Vaig agafar la moto, vaig anar, jo vinc a Cerdanyola, vaig anar des de Cerdanyola a Premià, és un estadi petit, evidentment, hi havia molta gent, moltíssima gent, molts pocs periodistes, crec que 4 o 5 periodistes, i la llotja, bueno, la zona especial de l'estadi estava plena perquè estava la Porta, estava Alex Sanko, estava Perrin, Albert Perrin, directiu del Barça, i recordo que per mi la gran sorpresa és que hi havia molta gent. Evidentment, clar, estava jugant el Barça bé, però no penses, no tens la dimensió històrica de que és el primer partit de Guardiola com a entrenador. Es van seure a la grada, recordo que tenia al costat a Segurola, Santi Segurola, a Lu Martín, també del diari El País en aquest moment, Fernando Zueras, que en paz descanse, Jordi Cotrina, i no recordo molta gent més, eh?
Recordes com vas titular la crònica?
No.
El Barça B de Guardiola debuta a Premià amb un empat a 0. Molt descriptiva.
Res poètica, res literària, res especial. És que el partit va ser molt dolent, eh? Recordo que va parlar Guardiola i que per mi va ser una frase molt significativa que va dir la pilota botava com un conill.
Hi ha molta gent que ha dit que va ser a Premià. No sé si canta com el dia que va debutar Maradona,
sí.
Però...
No,
però...
jo afortunadament tinc la prova.
Sí, sí, la crònica està claríssim d'aquell dia. Tu, a més, vas anar per voluntat pròpia.
Sí, sí, bé. Sí, jo vaig anar per voluntat pròpia. O sigui, recordo... Això
però
sí
què tenies, una intuïció que la
no,
cosa...
No. Ara quedaria molt bé dir... Tenia una intuïció, jo sabia que Guardiola faria una carrera meravellosa d'entrenador, que seria un pioner, un revolucionari, un geni... Va ser una intuïció tan senzilla com estava a casa... I recordo que el Lu em va dir, jo aniré. I el Lu anava amb el Santi i en Fernando. I jo dic, ostres, pues jo vaig. Em feia gràcia estar al primer partit de Guardiola. Però, clar, no t'ho diré ara, perquè és mentida i perquè seria un arrogant per la meva part. No, jo ja sabia, no, al contrari. És que va ser un partit molt dolent. El tècnic més ofensiu de la història contemporània els últims 40 anys, 50 anys, acaba el seu primer partit en 0-0. I és veritat el que tu dius, que després molta gent ha estat a Premià.
I aquell primer dia, del seu comportament com a entrenador...
Era un mateix. Això sí que era un mateix. Molt maniàtic. O sigui, quan arriba a la banqueta, col·loca, tipus Nadal, les dues ampolles ben posades. Guardiola en estat pur. O sigui, no parava. Al costat seu estava Tito Vilanova.
Gràcies, Marcos.
Un plaer.
Partits, 42 amb el Barça B, 247 al Barça, 161 al Bayern i 550 al City.
Amb 1.000 partits, 716 victòries, 156 empats i 128 derrotes. 72% de victòries, 15% d'empats i 12% de derrotes.
Amb quin dels quatre equips té un percentatge més alt de victòries?
Amb el Bayern, 75%.
Amb quin més baix?
Amb el Barça B, 66%.
Amb quin equip ha perdut menys?
Amb el Barça, amb el primer equip.
només 8% de derrotes.
I amb quin dels quatre equips que ha dirigit Guardiola ha patit més derrotes comparativament?
Això ja no cal.
Títols després de 1.000 partits. 6 Premiers, 4 Copes de la Lliga Angleses, 4 Mundials de Clubs, 4 Supercopes d'Europa, 3 Champions, 3 Lligues Espanyoles, 3 Bundesligues, 3 Supercopes d'Espanya, 3 Community, 2 Copes d'Espanya, 2 Copes d'Alemanya, 2 Copes Angleses i un títol de campió de tercera divisió.
I per sobre dels títols, un llegat futbolístic indiscutible.
I què en pensa, després de 1.000 partits a la banqueta, el principal protagonista d'aquesta història?
Provem de trucar-lo, a veure si ens el torna a agafar.
Xavi.
Pep. Què tal, guapo?
Com estàs?
Molt bé.
Sí? 1.000 partits fan il·lusió? Li dones importància?
Sí, molta. Sí, sí. Que més valors són les trajectòries. Significa estar molt temps. Això és el més important. No... Si guanyes més títols o menys, això depèn de la sort que tens de estar en bons equips, però la trajectòria està molt temps, està molt bé. Fa molta il·lusió.
Tu com creus que has canviat, que has evolucionat? No sé si què has millorat en aquests 18 anys després de 1.000 partits com a entrenador.
Home, sou millor. No hi ha dubte, això. Només pel temps de l'experiència d'haver jugat tants partits. No, és com els futbolistes. Els futbolistes no aprenen a la sala de reunions ni als entrenaments. Aprenen jugant. Com més jugues, millor ets. I els entrenadors és el mateix. No n'hi ha cap que després d'estar 12, 13 o 14 anys, o els anys que sigui, sigui pitjor que quan va començar. Això segur.
Perceps en què has millorat més enllà de tenir l'experiència de tants partits?
Doncs els jugadors, que t'ensenyen molt, diferents països, que cada país té la seva cosa, els problemes que et fan els equips i com els has de solucionar, o intentar veure què pots fer diferent, adaptar-te al tipus de jugadors que tu tens. Cada cosa, cada game, cada partit i cada situació és totalment diferent. Això és el que et fa créixer. És a dir, tu comences d'una manera jugant, d'una manera, i veus que et troben d'allò i tu has de buscar un altre i això et fa créixer. Que és el maco, sempre ho hem dit. Els entrenadors el que ens agrada és que vagin donant voltes i tu en tornis a donar unes altres amb tots els dots. I ara, evidentment, els equips, els entrenadors... El que no té una gran diferència és la qualitat dels entrenadors, com ha evolucionat des de quan va començar. Ara estan superpreparats, molt, molt millor de quan eren. Per tecnologia, perquè tenim 30, 40, 50 persones treballant amb els jugadors, i ara eren menys. Tot això fa que els equips siguin molt, molt, molt millors.
Totes les persones amb qui hem parlat, Xavi Griezmann, Pedrito, Zabaleta, Víctor Sánchez, Carles Planchar i alguns altres, ens han dit que en tots aquests partits, en 18 anys, has influït molt en el futbol mundial i has canviat una mica el futbol. Tu acostumes a ser molt, molt modest, però tu sents una mica això?
Què vols que et digui? No ho sé. El que sí que he fet és que cada entrenador té la seva mirada, diria, i la meva manera d'approchar el partit és la que he tingut. Si això ha influït o no ha influït, Xavi, si no en tinc ni idea. És que això s'hauria de preguntar amb els altres. Què he fet el que he fet? I que la manera de sortir pilota, per exemple, quan vaig començar ara és diferent, doncs perquè et defensen diferent. I tu la mateixa manera de defensar és diferent perquè t'ataquen diferent. I això és la influència. I ja es dirà. Jo crec que els equips... En general, hem jugat molt bé on hem estat i que ens ho hem passat molt bé. El millor d'aquests 1.000 partits és que m'ho he passat teta. Amb les decepcions, amb les coses bones, les coses dolentes, el anar creixent. Jo sempre dic que les temporades són bones si l'equip va creixent del mes de setembre, octubre, novembre, desembre, cada mes és millor, millor, millor. Les temporades són bones. Prescindint dels títols. Si l'equip va donant, i en aquests 10 anys ha sigut així. Aquests 10 anys, més 10 anys.
18.
Aquests 1.000 partits, 18 anys, sí, aquests 1.000 partits han sigut això. I si hem deixat algun o dos, segur que hem deixat coses bones. Quan un està 1.000 partits, segur que cada entrenador que ha fet 1.000 partits ha deixat coses als seus jugadors, ha deixat coses als clubs, i al final tots sabem que si guanyes segueixes i si perds et foten al carrer, però això no canvia el que puguis deixar humanament o la forma de jugar. Això no canvia res. I al final les relacions amb els jugadors totes han sigut bones, són les dolentes dels que juguen, i això ha passat ara fa 50 anys. I tots els petits conflictes que han sigut amb jugadors sempre només han sigut uns que han sigut perquè no han jugat quan es mereixen jugar, probablement es mereixen jugar. La resta ha sigut un viatge, o està sent un viatge d'això de 1.000 partits, ha sigut molt, molt divertit, però molt, molt divertit, molt xulo.
Després de 1.000 partits, dic que per 1.000 més és una bestiesa.
Sí, 18 anys més no crec que sigui. No crec. Són masses, però mai se sap, però no crec que farem 1.000. Però ja n'hi ha prou. Tampoc quan vaig començar pensaríem que això, no? Que hem estat 1.000. Ha estat sent divertit, ha sigut molt xulo i res, continuar i fins que bàsicament tu diguis que ja n'hi ha prou i ja està. I com ha de ser la vida, no? Que un pot decidir quan n'hi ha prou, és la gran sort.
Gràcies, Pep, i enhorabona.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada forta.
Soc el Xavi Campos i això ha estat 1.000 per 1.000 Guardiola.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Idea original, Oriol Domènech. Guió i redacció, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsable digital, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Oriol Domènech, Josep Guardiola i Sala, Manel Estiarte, Chiqui Begiristain, Joan Laporta, Jordi Finestres, Pedro Rodríguez, Pablo Zabaleta, Víctor Sánchez, Raül Sanlleí, Carles Planchart, Elia Planchart, Nacho González, Francesc Ripoll, Marcos López, Carles Canal, Anna Martínez i el Servei d'Arxiu i Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.